Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Del 13 al 15 de novembre es portaran a terme a Tortosa les 8enes jornades de formació per a catequistes. Avui parlarem de la catequesi i de com anuncia el missatge de Jesús en l'actualitat. Ho farem amb el sotsdirector del Col·legi Marista de Girona i catequista, el germà Valerià Simó. Començarem, com sempre, escoltant el missatge setmanal que ens porta el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Aprendre a mirar i valorar des de Jesús. Fa uns dies vaig sentir uns comentaris que valoraven algunes persones amb uns criteris més propers a la cultura del poder i la riquesa que a l'Evangeli de Jesús. Preparant els propers diumenges, em vaig adonar que el fragment de l'Evangeli que escoltarem aquest diumenge il·luminava el fet del comentari i proposava com cal contemplar i valorar les persones i la vida des dels ulls de Jesús. Aquest text ens indica que no hem de deixar-nos impressionar per les aparences externes que criden l'atenció i ens convida a mirar i valorar allò que ningú mira o en què ningú es fixa, perquè és senzill, humil, sense cap importància, aparentment ridícul. Primer, Jesús adverteix que no ens deixem enlluernar per les aparences. Ho fa advertint que els mestres de la llei els agrada fer-se veure, ser els primers, però devoren els béns de les viudes. Després es fixa en una pobra dona viuda, com ho explica l'evangelista. Jesús es va seure davant la sala del tresor i mirava com la gent hi tirava diners. Molts rics hi tiraven molt. Llavors va arribar una viuda pobra que hi tirà dues petites monedes de coure. Jesús va cridar els seus deixebles i els digué: «Us asseguro que aquesta viuda pobra ha tirat el tresor més que tots els altres. Tots han donat el que els sobrava. Ella, en canvi, ha donat el que necessitava, tot el que posseïa, tot el que tenia per viure». Poc podia pensar aquella viuda símbol d'una dona desemparada que feina havia de tenir per sobreviure, que Jesús es fixaria i lluiria el seu gest generós, fet des de la seva pobresa i no les grans almoines dels rics. Tenim la nostra manera de veure les coses i els nostres criteris, sobretot a partir de les imatges, d'allò que és extern. La televisió i el màrqueting marquen molt aquesta manera de mirar, de contemplar, de valorar. Aquella dona viuda ho va donar tot, mentre els altres donaven el que els sobrava. Actualització en dues direccions. La qüestió no és donar allò que ens sobra, sinó donar-se un mateix. Tots tenim qualitats, més o menys temps, habilitats, cultura. Què oferim als altres? El proper diumenge celebrem la Diada de Germanor, que ens fa pensar en el sosteniment econòmic de l'Església, de les parròquies, de les activitats pastorals, de l'acolliment. Examinem què oferim a la nostra comunitat, què oferim perquè la parròquia i les institucions de la nostra Església puguin exercir la seva missió. Se'ns dona el Crist, i nosaltres què donem? Potser, a més, cal preguntar-nos no només pel temps, qualitats, ajuda econòmica que donem, sinó com ho donem. La viuda, imatge de la nostra Església avui, i símbol o imatge de cada cristià. L'Església avui és com aquesta viuda, sovint no valorada, menys tinguda, desemparada, sense mitjans, sense un rostre atractiu o unes formes externes que cridin l'atenció, però dona tot el que té. Mirem l'Església i la parròquia amb els ulls de Jesús. I mirem-nos a nosaltres i als altres germans. Als ulls humans hi ha cristians molt complidors dels deures religiosos i dels preceptes morals, i en canvi n'hi ha d'altres que no ho són tant. Però entre els primers, alguns no s'han d'esforçar gaire. I, en canvi, n'hi ha d'altres que per la poca deficient o nula formació, ja sigui per estar sotmesos a grans temptacions, per l'educació rebuda de petits, per experiències negatives o per trobar-se en circumstàncies especialment difícils, no se n'acaben de sortir. Jesús sap valorar els esforços sincers de tots. Que Jesús graduï la nostra mirada. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Església Viva, recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
L'actualitat ens la porta, com sempre, Txell Comas. Benvinguda, Txell.
Hola, moltes gràcies.
El pare Bernabé Dalmau assegura que, encara que sembli que el sínode no dona solucions, sí que dona orientacions.
El pare Bernabé Dalmau va assegurar en declaracions en aquest programa de ràdio que el sínode sobre la família ha fet una bona feina. El monjo de Montserrat va posar èmfasi en la voluntat que les persones se sentin a Església i s'integrin en la vida de l'Església. I va destacar el desig de consens que ha expressat el papa Francesc en el transcurs del sínode. Bernabé Dalmau va agrair que el sínode s'hagi dut a terme en dues etapes, ja que, segons va assegurar, ha permès que les qüestions tractades s'anessin madurant. Alhora va destacar la tasca de les reunions per grups lingüístics, on hi van participar bisbes, auditors laics i cardenals.
L'educador social Lluís Puigdemont posa èmfasi en els reptes als que s'enfronta la societat davant la imminent arribada de refugiats.
La conferència tindrà lloc el proper dilluns a les 8 del vespre als locals parroquials del Mercadal de Girona. L'educador social Lluís Puigdemont analitzarà els moviments migratoris mundials i posarà l'accent en la imminent arribada de refugiats a Europa. A partir d'aquí farà una reflexió sobre quina és la situació dels nouvinguts en el moment d'arribar a destí, fent referència a la dimensió legal, la integració i l'acceptació. Puigdemont es mostra optimista davant la xifra de refugiats que arribaran a Catalunya comparat amb els nouvinguts que es van empadronar l'any passat a Catalunya.
Només amb una dada jo crec que pot ser bastant significatiu. El 2014 es van empadronar a Catalunya 117.000 persones. Això no ha suposat un d'alta baix a gaires municipis de, o cap dels municipis de Catalunya. La dada que s'està suposant per part de la Generalitat és que arribin entre 3.000 o 6.000 com a màxim persones refugiades. Per tant, estem parlant d'una quantitat molt més minsa de la que es van empadronar l'any passat. Per tant, si es va poder assumir un volum de persones que van arribar noves a Catalunya, arribar a 3 o 6.000 persones és molt assumible, perquè la idea és que hi hagi una possibilitat de repartir aquestes persones arreu del territori.
El Museu d'Art de Girona exhibirà una selecció de vitralls de la Catedral de Girona.
El Museu d'Art de Girona inaugura el proper dissabte una exposició on es podrà veure una mostra dels vitralls de la Catedral de Girona datats del segle XIV. Aquests vitralls fins ara es conservaven en magatzems i fins al 22 de maig es podran veure en aquesta exposició titulada Vitralls, la llum de la Catedral de Girona. Serà una exposició que permetrà conèixer la tècnica d'elaboració dels vitralls, la iconografia i aproximar-se al món dels vitrallers que van deixar testimonis de gran valor artístic a Girona.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
El punt de vista aquesta setmana ens el porta mossèn Fèlix Mussoll, que és rector de la parròquia de Sant Cugat de Sal i delegat episcopal de Pastoral Obrera. Benvingut, Fèlix. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Quan vulguis.
El sínode de la família s'ha acabat, però no ha quedat tancat. Arribaran les conclusions del papa Francesc i es continuarà caminant, que això és el que vol dir la paraula sínode, caminar junts. És cert que el sínode havia despertat expectatives de més obertura, però caminar junts suposa anar més lentament. A l'Església, com a tot arreu, hi ha mentalitats molt diverses i es tracta situacions familiars i humanes molt difícils. Tot i això, les lleis, el dret, també el dret canònic, avancen a partir de la vida i dels costums I això no s'atura. En el sínode, el tractament d'alguns temes ha desvetllat sensibilitats molt diferents, fins i tot oposades. És el cas de les persones divorciades, de les relacions abans del matrimoni, de la unió de persones del mateix sexe, de la diversitat de formes de família, etc. Però s'han obert escletxes que s'aniran esberlant. Un exemple concret és donar un tractament personalitzat per tal que persones divorciades i tornades a casar puguin participar plenament en la comunió sacramental. El mateix Papa Francesc, en l'homilia de conclusió, ha dit que aquest sínode sobre la família donarà grans fruits, que cal estar atents a no passar de llarg dels sofriments de les persones i famílies i a encarnar-se en els problemes reals de la humanitat. El sínode, doncs, no s'ha tancat. Caminem endavant.
El cap de setmana dels dies 13, 14 i 15 de novembre es porten a terme a Tortosa les 8enes jornades de formació per a catequistes sota el lema Ajudar a fer el salt cap al misteri. Avui tenim amb nosaltres el germà Valerià Simón, que és sotsdirector del Col·legi Maristes de Girona. Benvingut, Valerià, què tal?
Hola, gràcies. Bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres. Tu ets catequista?
Sí, sí, ho he estat i ho soc, sí.
Molt bé. De l'escola de Maristes,
sí.
de la parròquia?
A l'escola de confirmació.
Tu vas fer una xerrada fa unes setmanes també amb catequistes i vas comentar que l'Evangeli es transmet de formes molt diverses, que seria impossible descriure-les o catalogar-les, on el poble de Déu, amb els seus innumerables gestos i signes, és objecte col·lectiu. Molt bé. Home, dius que seria impossible descriure-les. Home, digue'ns-en algunes. Com es pot transmetre l'Evangeli?
Molt bona pregunta.
Home, la ràdio, per exemple, és
exacte,
un lloc.
Exacte, exacte. L'Evangeli es pot transmetre des de moltes plataformes i sobretot des de la vida. El que passa que en aquesta xerrada, en els catequistes del Bisbat, sí que vaig parlar una mica del tema de l'experiència. És a dir, que a vegades es pot haver entès la catequesi com una assimilació de continguts doctrinals. I em sembla que hem d'aprofundir molt en un itinerari més actiu de la catequesi, on el que vol suggerir, el que vol promoure, és l'experiència de viure el cristianisme, de descobrir Jesús.
Mm. Tu quan sents alguns pares que no porten els nens a la catequesi perquè, doncs, per seguir una religió concreta, no? Doncs ha de ser una opció lliure, això de seguir una religió concreta ha de ser una opció lliure que ha de fer el propi infant o el propi noi adolescent, i no ara, quan té 6 anys o 7...
Sí, és evident, eh? I estic d'acord que el cristianisme es proposa i no s'imposa, és evident. El que passa que jo penso que hem de mostrar que fins i tot un nen o una nena que vingui a catequesi d'infants és respectat en la seva llibertat personal, en la seva consciència. El que es promou és que ell descobreixi el valor de l'Evangeli, l'amistat amb Jesús, el fet d'uns valors que humanitzen, però sense imposar-los. Jo tinc l'experiència de molts nois i noies que han fet un itinerari molt intens de preparació a la catequesi de confirmació i que després, en consciència, alguns d'ells han dit que no se sentien preparats o que no sentien que aquell moment era per fer la catequesi de confirmació. Llavors els respectem. Per tant, jo crec que molts pares sí que han de tenir una mínima sintonia amb el que proposa l'Evangeli per fer que els seus fills visquin aquesta experiència, però saben ben bé que al final de tot el catequista respecta la llibertat de cadascú.
Tu et trobes pares que porten el nen als Maristes i no volen que faci catequesi?
Sí, evidentment. Hi ha alumnes de l'escola Maristes que no fan la primera comunió. Sí, sí, és així.
I aleshores per què porten, doncs, el nen a una escola catòlica?
Doncs mira, perquè creuen que el projecte educatiu d'una escola catòlica és el millor per als seus fills, i potser la feina nostra és que aquests fills, quan es vagin fent grans, puguin plantejar-se l'adhesió al cristianisme. No solament que no estiguin a la catequesi, aquests fills seus, sinó que potser alguns no estan batejats. Podria semblar una contradicció, però és que l'escola catòlica el que està fent és un servei, podríem dir, d'evangelització en primera línia. Per tant, estem molt contents que pares que potser no tenen batejats els seus fills els portin a una escola catòlica, perquè aquesta és una oportunitat per contactar amb la família, per contactar amb aquests infants i perquè al llarg de l'escolaritat descobreixin doncs, el valor de l'Evangeli.
Creus que és atractiu el missatge de Jesús per als joves d'avui? Sobretot ja no de 7 anys, que han de fer la primera comunió, sinó pels de 14, 13, els de batxillerat.
Sí, jo crec que és molt atractiu. El que passa que hem de reconèixer que a la nostra societat hi ha filtres. Hi ha filtres, o com dic, a vegades hi ha ulleres. Amb els joves d'actuals, la societat, els comentaris, etc., els hi han posat ulleres o filtres. Llavors, una primera acció que hem de fer en la catequesi o en l'acompanyament de joves des de la fe és que mirin a Jesús i mirin el cristianisme sense aquests filtres. Per exemple, un tema molt senzill. Molts alumnes, quan van creixent en la cultura científica, poden arribar a creure que l'Evangeli es desmunta per la visió positivista de les coses, perquè allò no es pot demostrar, perquè allò pot ser una cosa que no sigui veritat. Llavors, clar, aquesta ullera et fa no aproximar-te a l'Evangeli i a la vida de Jesús potser des d'una necessitat personal. Jo penso, per exemple, en l'Evangeli, que molts dels que s'hi acostaven a Jesús partien d'experiències humanes, doncs, de dolor, de marginació, de necessitat, i Jesús se'ls apropava i els hi deia coses. Clar, el jove d'avui, que tingui unes ulleres una mica de reacció, que cregui que, per exemple, també l'Evangeli no és una crida a la felicitat personal, doncs li costa apropar-se. I, per tant, una de les coses que hem de fer, i aquí és una plataforma evangelitzadora de tota l'Església, és poder oferir als joves el rostre de Jesús, admetent que l'Església doncs, té doncs, virtuts i limitacions, com tota entitat humana, però que vol transmetre aquesta proposta de felicitat i de vida, que és l'Evangeli.
Quines altres ulleres hi ha, també, amb aquests joves? Quines altres ulleres es troben?
La ullera, per exemple, de les limitacions de l'Església. L'Església, a vegades, de la comunitat cristiana, tenim les nostres limitacions i tenim els nostres defectes. I això també, a vegades, fa mal. I també jo crec que hi ha un sentit entre la cultura contemporània que occidental, cultura contemporània occidental, que el cristianisme és un tema passat, un tema històric, no és un tema actual. I aquí aquesta ullera també penso que és molt important anar-la traient a poc a poc. Saps com, o sabeu que els oients com es treuen aquestes ulleres? Doncs amb el contacte personal. I això és una cosa que no solament han de fer els catequistes. Jo penso que tota la comunitat cristiana ha de tenir contactes personals amb molta gent, perquè aquests contactes personals són els que acaben, diguem-ho així, traient aquests filtres.
Sí, tu parles molt sovint de la catequesi personalitzada, oi? De fins i tot de ser com una mena... El catequista ha de ser una mena de director espiritual del nen.
Bueno,
parla'ns d'això.
Sí, no he parlat d'aquesta paraula perquè director és una mica, bé, una mica així, Jo penso que és l'acompanyant.
L'acompanyant espiritual.
Exactament, el counseling, O sigui, el catequista... A vegades hem treballat molt amb la dimensió grupal de la catequesi, i és important, la dimensió grupal. Però també queda un tema, que és que el catequista, malgrat les limitacions de temps, ha d'establir un diàleg personal d'acompanyament amb el nen o nena, amb l'infant, amb l'adolescent, que li permeti personalitzar les coses. Jo poso l'exemple que, igual que els pares s'asseuen amb els fills quan han d'abordar un tema una mica important, penso que és bo que el catequista, amb els nens o adolescents o joves, parlin personalment de com se sent el nen, com va vivint el procés catequètic, etc. Això és un tema, jo penso, oblidat una mica. Es fa a nivells d'adults, però penso que a nivell d'infants i joves s'ha pensat que era un tema a obviar i penso que l'hem de redescobrir.
També creus que s'han de fer sortides?
Sí, sí.
Amb els catequistes, no només excursions, Això de excursions seria el més fàcil.
No, el tema és, més que sortides, és experiències.
Experiències,
és a dir,
camps de treball socials.
Exacte. O sigui, el grup de catequesi, i això és una tradició al nostre bisbat molt maca, voldria recordar una cosa que em va explicar el meu pare, que era que els anys abans de la Guerra Civil... Mossèn Feliu i altres seminaristes en el bisbat van oferir a l'inici dels casals d'estiu. Els inicis del casal d'estiu es feien per seminaristes en el seminari diocesà. Però dintre d'aquesta oferta de lleure hi havia moments de pregària, moments de formació. potser ara hem insistit en que la catequesi té moments de formació, però hem de complementar-ho amb experiències. Què vol dir experiències? Doncs de descobriment de la realitat que ens envolta, de la realitat de la comunitat, etc. Per tant, jo penso que el catequista ha de fer a vegades menys sessions de catequesi en un lloc tancat, i ha d'acompanyar el grup de catequesi a visitar, a conèixer, a parlar amb, etc. I això farà descobrir moltes experiències i la realitat de la comunitat cristiana.
Parla'ns una mica més de com ha de ser el catequista. Ha de ser un psicòleg personal, un coaching, que es diu ara, també podem dir entrenador, no? Estem tan acostumats a dir paraules en anglès ara, un entrenador d'una persona, del noi.
Jo penso que la paraula més evangèlica és l'acompanyament. Sí, el relat dels deixebles d'Emmaús amb Jesús que els acompanya és paradigmàtic. Llavors jo penso que el catequista ha d'acompanyar, però també ha d'ajudar a descobrir l'essència del cristianisme també a partir de la seva experiència. Per tant, aquí hi ha un repte molt gran que és que a vegades, el catequista ha de tenir... també l'acompanyament d'algú altre. I aquí és una pregunta molt gran, no? Volem que el catequista acompanyi, però qui acompanya el catequista? Llavors, també, doncs, les delegacions diocesanes de catequesi, les trobades que organitza el secretariat interdiocesà de catequesi i altres esdeveniments poden donar lloc a aquesta experiència plena del catequista per acompanyar.
En Valerià Simón va fer una conferència amb catequistes de la diòcesi de Girona fa uns 15 dies. El jovent d'ara... Valerià, està disposat, el jovent d'ara, a escoltar el missatge de Jesús? Li pot arribar perfectament, possiblement més ara que abans, a través de les noves tecnologies, oi? Però si para, si atura, escoltar-lo...
Aquest és un repte. Aquest és un repte perquè per escoltar un missatge, com dius tu molt bé, cal aturar-se. I a vegades la catequesi té un primer moment que jo anomeno de descompressió. És a dir, parlant ja de nens, però també sobretot d'adolescents i joves, el que hem de fer és crear com un ambient, un ambient perquè després arribi el missatge. El comparo a vegades amb l'escalfament dels esportistes. Cap esportista comença un partit sense fer un escalfament. Llavors, la catequesi també necessita moments doncs, de relax, de tranquil·litat, d'entrada en un mateix, perquè el missatge de l'Evangeli arriba. Si una persona no viu una certa interioritat, és veritat que a vegades molts missatges li arriben a la superfície.
Quin és el perfil del catequista d'avui? És un perfil de gent jove, de gent gran... Anem a més, anem a menys, ja saps tu que ara el que no és gratificat amb diners, vull dir, no trau, potser, no?
Val, sí, el que passa que jo penso que la gratificació...
En alguns casos.
La gratificació del catequista jo penso que ha de ser també, i amb això crec que encara hem d'avançar, és l'agraïment de la comunitat. Jo penso que voldria reivindicar la gran tasca que fan els catequistes, els més joves i els més grans, perquè també hi ha gent de molta edat que segueix al peu del canó, treballant pels més nens, pels joves, amb certes dificultats. Jo penso que hem d'agrair molt la comunitat cristiana, la parròquia, l'arxiprestat, el bisbat, tots els catequistes, el treball que fan, el servei. I penso que està entrant una nova promoció de catequistes que m'atreviria a dir que són mares... més mares que pares, lamentablement, però també esperem que hi vinguin pares, que són mares d'uns 40 anys, 30-40 anys, que potser al llarg de la seva edat estan ja fent una petita síntesi del cristianisme i que penso que poden renovar molt la catequesi. Són persones, moltes d'elles també amb estudis, amb una experiència humana, tenen ja fills una mica crescuts, i fent un esforç personal molt gran estan entrant en les parròquies per fer de catequistes, potser seran el relleu d'altres persones més grans i potser podran fer el pont perquè persones més joves entrin de catequistes.
Com es pot animar a que hi hagi més, no més catequistes, sinó més nois, més nens a la catequesi? Tu dius que s'ha de fer identificant aquests nens com amics de Jesús.
Sí.
Símbols. Quins símbols? La creu pot ser-ho, no?
Però... Jo penso una pregunta prèvia és que potser hem de convidar la catequesi de manera personal. Això és un treball llarg, però... de parlar amb els nois, sobretot parlo de la catequesi de confirmació i de preconfirmació, de seguiment. Hem de proposar als nois i noies que s'hi apuntin, perquè és que hi ha un allau tan gran d'activitats extraescolars que a vegades la família, els pares, han de saber que aquesta horeta o aquesta estona de catequesi és tan important per la vida d'una persona com altres. O sigui, jo penso que, clar, la fe és un do, però també és una recerca. I la fe ens humanitza, ens dona molts valors, ens permet descobrir molts sentits de la felicitat, de la vida, etc. I això és un valor intangible que a vegades es descobreix quan un es fa molt gran. Jo penso que els pares han d'animar a descobrir que els seus fills, descobrint la catequesi d'una parròquia, la catequesi catòlica, poden enriquir-se molt. Ara, quins símbols que poden atraure la catequesi? Jo penso que un símbol també molt important, a part del grup, és el progrés personal. Jo penso que hauríem de fer mostrar als pares, sobretot, que el nen o nena, amb 2 anys de catequesi, amb 3, amb 4, va creixent com a persona. I això és molt important,
Moltes gràcies, Valerià Simó. Hem parlat del món del catequista en aquestes 8enes jornades de formació per catequistes que es portaran a terme a Tortosa el cap de setmana del 13, 14 i 15 de novembre, amb el títol, amb el lema, ajudar a fer el salt cap al misteri. Gràcies, Valerià, i molta sort.
Església Viva. Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, 10:15, el bisbe de Girona, Monsenyor Francesc Pardo, presideix la missa a la parròquia de Cruïlles amb motiu de l'entrada del nou rector, mossèn Pere Narbon. També és la festa de la Mare de Déu del Patrocini, a la parròquia de Fontcoberta, missa a les 11. Si agafeu el full parroquial a la vostra parròquia aquest diumenge, aquest cap de setmana, trobareu informació sobre aquesta festa. També aquest diumenge a les 12, el nostre bisbe administrarà el sagrament de la confirmació a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell i a les 5 de la tarda el bisbe francès presentarà les conclusions de la visita pastoral a l'arxiprestat de l'Alt Empordà Interior. Serà el Col·legi La Salle de Figueres. Dimecres que ve, dia 11, missa de festa major a l'Armentera. A les 12, el bisbe francès presidirà la celebració de la missa de la festa major. El pròxim dimecres també és la cadena de pregària per les vocacions. Us podeu apuntar trucant al telèfon 972-2004-62. Repeteixo, 972-2004-62, de dilluns a dijous a la tarda, de 5 a 8. Es tracta de resar una hora el dia 11 de novembre. Divendres que ve, dia 13, Congrés Nacional d'Hospitalitats de la Mare de Déu de Lourdes a Girona. Durarà fins diumenge. Totes les conferències i tallers es faran a l'Hotel Carlemany. Més informació en el web de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Girona, que és la següent, www.hospitalitatgirona.org. Repeteixo, hospitalitatgirona.org. I avancem que el dissabte de la setmana que ve, dia 14, a les 8 del vespre, el bisbe francès presidirà la celebració de l'Eucaristia a la catedral a motiu d'aquest Congrés Nacional d'Hospitalitats de Lourdes de tot Espanya a la ciutat de Girona. Anem tot seguit, abans de finalitzar l'Església Viva, a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 8 de novembre. Ho fem amb mossèn Josep Caselles, que és rector de la parròquia de Santa Maria de Pineda de Mar i director de la revista diocesana El Senyal. Benvingut, Josep.
Hola. L'Evangeli que escoltem aquest diumenge es troba al final del capítol 12 de Sant Marc, versets del 38 al 44. La viuda, juntament amb l'orfe i l'immigrant, era ja a l'Antic Testament el prototipus de la persona pobra, aïllada, sense recursos i abocada a la precarietat. Al Temple de Jerusalem, Jesús observa el comportament d'una viuda. Una viuda pobra, remarca l'evangelista Marc. Veu que aquella dona, al mateix temps, dona poc i molt. Poc, 2 monedes de les més petites, però molt, era tot el que tenia. I això és el que Jesús valora, el fet de donar-ho tot i de donar-ho de bon grat i amb amor. L'actitud de la viuda contrasta amb la dels rics, que donaven molt, però donaven poc, perquè no era tot el que tenien, ni de bon tros, i contrasta encara més amb una de les pràctiques preferides pels mestres de la llei, devorar els béns de les viudes. Les viudes, els orfes i els immigrants es trobaven a la perifèria de la societat. Tanmateix, la viuda pobra i generosa de l'Evangeli va de dret al centre, al cor del missatge cristià, aquest donar-ho tot que caracteritza l'amor viscut a fons, donar-ho tot sense guardar-se cap roc a la faixa. Llavors, igual que ara al nostre temps, a la perifèria de la societat s'hi manifesta la força de l'amor i la potència de la salvació, mentre que allà on s'hi concentra el diner i el poder, més aviat hi trobem hipocresia i prepotència.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve. Que sigueu feliços.